Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11. Us parla Arnau Vilà. L'Ajuntament de Subirats decreta 3 dies de dol i convoca un minut de silenci avui a les 12 per la mort accidental d'un menor ahir en caure-li una porteria a sobre. Connectem amb la localitat de l'Alt Penedès on ens amplia la informació la Judit Benages de Ràdio Vilafranca. Bon dia, Judit.
Bon dia. Doncs sí, l'Ajuntament de Subirats ha fet públic avui al matí un comunicat on expressa el seu sentit condol per la tràgica pèrdua d'un menor ocorreguda ahir al poble després que li caigués una porteria a sobre. L'alcalde Jaume Domènech ha decretat 3 dies de dol com a mostra de respecte i solidaritat. Tal com vam avançar, doncs, des de Penedès Televisió i Ràdio Vilafranca, ahir dimarts a la tarda els fets van ocórrer cap a 6:45 quan un menor va perdre la vida en caure-li una porteria que no estava fixada a sobre. Segons el consistori, l'accident va passar amb una porteria secundària d'entrenament situada fora del terreny de joc de la pista poliesportiva d'Urdal. El SEM va desplaçar 5 unitats fins al lloc dels fets per fer maniobres de reanimació, però no van poder salvar-li la vida. També es va activar l'equip de suport psicològic que va assistir la família i els Mossos estan investigant les circumstàncies que envolten l'accident. Tal com has comentat, l'Ajuntament ha ofert tot el suport als familiars, ha garantit la plena col·laboració amb la investigació i ha convocat per avui a les 12 del migdia, un minut de silenci en senyal de dol.
Moltes gràcies, Judit. Bon dia.
Gràcies a vosaltres.
I l'índex de preus de consum, l'IPC, a Catalunya ha repuntat al desembre fins al 2,9% segons l'actualització per l'Institut Nacional d'Estadística. La xifra suposa 3 dècimes més que la taxa anual del novembre, que va ser del 2,6% després d'un any marcat per l'alça de preus a la cistella de la compra, els aliments i les begudes, que s'han moderat fins a l'1,9% a Catalunya, molt per sota del 6,8% amb el qual van tancar l'any anterior. Pel que fa a l'apartat d'habitatge i subministraments, l'increment ha estat del 7,1%. I els Mossos i altres serveis d'emergències faran aquest dimecres cap a 2:45 un simulacre d'atac nuclear, radiològic, biològic i químic a Barcelona. En concret, l'exercici al barri de Pedralbes a l'interior d'un hotel i a l'exterior. El simulacre està emmarcat en el projecte europeu Hot Threat, que té com a objectiu formar personal d'hotels i centres de convencions en les primeres actuacions que caldria fer si es produís un atac d'aquestes característiques. I la Generalitat i el govern espanyol aborden avui el finançament singular en una reunió a Madrid que servirà per abordar la reactivació de les comissions bilaterals pendents. El conseller de la presidència, Albert Dalmau, i el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, avançaran en aquest àmbit en plena negociació dels pressupostos i amb el bloqueig d'Esquerra Republicana.
Notícies en xarxa.
Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat.
Les novetats del Sant Cugat Shopping Centre.
Ja han començat les rebaixes al Sant Cugat Shopping Centre. Troba tot el que busques al millor preu, amb les ofertes en moda, joieria, perfumeria, jocs, complements. Les teves marques preferides t'esperen al Sant Cugat Shopping Centre. Realitza còmodament les teves compres. Oferim més de 2.000 places d'aparcament gratuït per als nostres clients. I si vens amb bicicleta, també disposem d'un espai segur i accessible a l'exterior del centre comercial. Recorda que al Sant Cugat Shopping Centre som dog-friendly i que la teva mascota també hi és benvinguda. I cada dia, de 3:15 a 5:15 de la tarda, reduïm la intensitat de llum i soroll dels locals comercials per a les persones amb més sensibilitat. Gaudeix de les rebaixes del Sant Cugat Shopping Centre. T'esperem a Via Augusta 2-14 de Sant Cugat, de 9 del matí a 9 de la nit.
Faves comptades, compta amb el suport de Fertres i Servimat. We'll be right back.
Quan passen 5 minuts de les 11 del matí, obrim la segona hora del Faves Comptades d'avui. I ho fem amb la secció d'Economia. És el torn de l'Àngels Cardona, que és membre de la xarxa de consum solidari. I com ja vam explicar el mes de novembre, Sant Cugat compta amb aquesta entitat des de 1996. Una de les principals línies d'acció de la qual és l'organització dels mercats de pagès. Àngels, què tal? Com estàs? Benvinguda.
Bon dia. Bon dia, Carme.
Parlem dels mercats de pagès i parlarem de molts conceptes que ens sonen, però que volem aclarir. D'entrada, m'agradaria preguntar-te si creus que els mercats de pagès són una eina de promoció del consum local i sostenible.
Totalment. Totalment són... la proposta de mercat de pagès és una proposta d'un model de consum alternatiu, no l'únic, perquè també hi ha les cooperatives de consum, també hi ha els supermercats cooperatius, però diguem que és l'element més potent de venda directa per aquest altre model de consum alternatiu.
I on i cada quan podem trobar aquests mercats de pagès de Sant Cugat?
Mira, aquí a Sant Cugat hi ha cada dissabte el mercat de pagès de Mirassol al davant del casal de Mirassol, cada dissabte de 9 a 2. I també gestionat per l'Ateneu de Sant Cugat cada 15 dies a la plaça Pere Sant.
Uh-huh. O sigui que tenim aquestes dues opcions.
De mercat de pagès.
Mirassol i el centre de Sant Cugat. Uh-huh. Els productes, ara anirem amb un dels conceptes que intentarem aclarir. Els productes que es venen en aquests mercats són ecològics?
Són ecològics, de proximitat i de temporada.
Compleixen aquests tres requisits.
Aquests requisits, sí.
Uh-huh. Hi ha gent que li costa fer aquest pas de comprar el producte ecològic de proximitat perquè diu que són productes molt cars. Uh-huh. I de fet sí que podríem trobar que un tomàquet, per exemple, acostuma a ser més car en un mercat que en un supermercat, però ara ens explicaràs tu el motiu, el per què. I si vols posar un altre exemple que no sigui el tomàquet, també servirà. Tu mateixa.
Mira, aquesta és una tendència que ens agradaria com desmitificar, però és cert que és complex. És a dir, jo podria afirmar que els productes que es venen al mercat de pagès no són més cars que una gran superfície. Ho podria afirmar. Llavors, et puc posar un exemple que és molt clar en aquest cas, perquè per venir aquí, com sabíem que parlaríem d'això, doncs ho he contrastat abans de venir. I, per exemple, un producte d'ara de temporada com és la taronja, no? La taronja, amb una botiga de barri, l'he trobada a 2,99 el quilo. Amb un súper de barri, l'he trobat a 1,85. En les grans superfícies, que també tenen la seva secció de producte agroecològic, l'he trobada a 2,65. En aquest cas, en el mercat de pagès, la trobareu a 1,70. Llavors, en aquest cas és molt clar que és més barat, no?
El preu ja ens ho diu.
Aquest preu és més barat.
Sí.
Ara bé, la percepció que pot tenir de la cistella completa la persona que ve al mercat de pagès o va amb un súper, doncs és una percepció diferent. Pot ser que digui, em costa més anar al mercat de pagès, la meva compra, i no pas amb un súper. Però aquí entren molts factors i no és senzill. Té la seva complexitat i identificar cada un dels factors que fa que nosaltres pensem que és més car.
Els apuntem, aquests factors? Vinga, fem la llista.
A veure, jo no sóc científica del tema i, per tant, jo ho explico com,
però
com ho
entenem. Però diríem que ets usuària.
Sí.
I, per llavors, tant, ho tens...
Sí, però i m'he voltat també de gent, no?, que en sap més... I després, si un cas, ja t'explicaré en un estudi que va fer una cooperativa que es diu el Passancer, una mica que dona xifres. Uh-huh. I te les diré segons diuen ells. Però, per exemple... Perdó.
De seguida fem aquesta llista. Vinga.
Mira, aquí entren doncs elements com la composició de la cistella, què comprem, no? Que és el que nosaltres comprem al mercat de pagès, doncs compraràs fruita, verdura, pa, embotit, formatge. No podràs anar, no podràs comprar altres accessoris que tu, bueno, altres elements que trobes en determinades línies de les grans superfícies que, bueno, ja estan ben col·locades en aquell espai com per poder
adquirir-les. Estratègicament disposades, no? Perquè les anem agafant.
Sí. Després també hi ha els hàbits de consum que tenen a veure també amb el model de vida. Per exemple, un enciam, no? Tu trobaràs al mercat de pagès un enciam que et costarà un euro 50. Llavors, quan vas a comprar amb una gran superfície, què et trobes? Sobretot, no dic únicament, sinó sobretot, pues, tens una bossa amb aproximadament uns 200 grams d'enciam net. Clar, nosaltres en aquests moments, amb les vides que portem, doncs el que estàs comprant i què et costa aquell paquet? Pues està entre 1,40 i 1,65. Llavors, què compres en aquell moment? La comoditat. No perdo temps per netejar l'enciam. Mm. Bueno, pues aquests també podrien ser aquests hàbits de consum. I després estan les externalitats. És a dir, tu quan compres un producte ecològic de temporada i de proximitat, tu pagues directament al pagès, no? Diguem que aquests diners que tu pagues són els necessaris perquè aquest pagès o aquest elaborador continuï fent la seva feina, mantingui aquesta feina. Llavors, hi ha el que se li i contribuint pagant aquests diners a l'agricultor o a l'elaborador, doncs estàs segur que aquest agricultor cuida la terra, aquest agricultor para compte del medi ambient, no? I en canvi, amb la resta de productes, caldria afegir aquestes externalitats que tenen a veure amb els costos de salut, que tenen a veure amb els costos ambientals, però aquests no els veiem, els paguem igual, però no el veiem en el producte.
I també els paguem a llarg termini.
Exacte.
No? Perquè quan et comença a afectar la salut és precisament per uns hàbits a l'hora de l'alimentació, com és el cas d'avui, i que, clar, precisament com que no els veiem fins a llarg de termini, no ens fem el càrrec. Mm. Si parlem de la qualitat, hi ha diferència entre els productes ecològics i aquests productes que podem adquirir en altres establiments?
Mira, jo et parlaré, per exemple, de la taronja, perquè és el que més conec, no? Perquè familiarment és el que més conec. Clar, la taronja, quan arriba al mercat de pagès de Mirassol, ve de la cooperativa La Casella, que és d'Alzira, de València, i es cull cada setmana. Això vol dir que s'ha collit, en aquest cas la fruita, la taronja, s'ha collit en el moment òptim de la seva maduració. Val? Què passa amb allò que és més convencional? Doncs que s'agafa verd. Val? Llavors els posen en unes càmeres, per tant aquella fruita no està en el
seu... Es fa madurar artificialment.
Que no madura, senzillament agafa color perquè els posen una mena de gasos que són aptes per la salut i el que vulguem, però diguem que li donen aquell color. Però no ha madurat pròpiament, perquè on madura la fruita és a l'arbre. Per tant, més enllà de la qüestió organolèptica, de la qüestió del sabor i tot plegat, té a veure amb aquest punt de quan és qualsevol producte i es cull en la seva temporada.
Uh-huh. A simple vista diríem que en alguns casos sí que es podria veure la qualitat d'un producte, i després quan el menges també, perquè les textures... Un enciam, per exemple, a simple vista tu pots veure si és un bon enciam o és un enciam que bueno, ja porta uns dies o ha passat un procés i no...
O ha passat per càmera.
Exacte. Però és que després, a l'hora de menjar-ho, també es nota. Es nota aquesta diferència.
Sí, el que haurem d'acostumar a les nostres generacions més joves a identificar-ho, perquè si no és així, no tindran on comparar, no? I per tant, el comprar en un mercat de pagès o ser consumidor d'un grup de consum que et permet assaborir aquest tipus de producte afavoreix que puguis comparar. No, perquè...
Efectivament, s'escurcen els tempos, és a dir, quan es cull, normalment doncs aniria o havia la cooperativa, que després s'encarregarà d'organitzar-lo de manera que arribi al mercat. Sí. S'escurcen aquests tempos, amb la qual cosa el producte manté encara la frescor, no?, que seria recomanable. No així en l'altre procés, que efectivament es cull quan encara no està madura i es porta aquestes càmeres, no? I clar, fins que es consumeix pot passar un temps.
Sí. Això té a veure també en que els nostres pagesos tenen petites explotacions agrícoles. És petit o relativament petit, no? No són aquestes grans indústries que tenen grans extensions de terreny. Per tant, d'una banda és això, que hi ha aquestes grans extensions de terreny que produeixen, ja sigui enciam, ja sigui fruita, ja sigui el que sigui, ja sigui també formatges, ja sigui pans, ja sigui el que sigui, no? Aquesta diferència entre la petita producció i la gran producció. Per tant, des del mercat de pagès, el que nosaltres volem afavorir o donar a conèixer a la gent que ens ve a comprar és que cal mantenir aquests petits pagesos i aquests petits elaboradors.
Ho hem dit així una mica indirectament al llarg de la conversa, però els beneficis són clars, tant per la salut com pel medi ambient, no?
Mm-hmm. Sí. Mira, quan jo et deia això, i tornant a el que seria els preus, aquest estudi que es diu Mapatge sobre el preu i valor dels aliments a Catalunya, és un estudi que es va publicar el 2021 amb dades del 2019, tot s'ha de dir, per la cooperativa El Pa Sencer, i ens deia que una cistella convencional al llarg de l'any li podia costar a una persona 1.752 euros. Sí? Si ho compraves, en aquest cas, un mercat de pagès o una cooperativa, eren 1.400. Ara bé, calia tenir en compte que amb aquests 1.400 no estaven inclosos alguns productes, perquè només era el 75% de la cistella, per tant, l'altre 25% no estava contemplat. Uh-huh. Però després, fent el supòsit, fent un exercici matemàtic hipotètic, que es pogués comprar el 100%, tant a mercat de pagès com a les cooperatives, ens igualàvem. Eren 1.750 igualment. De cost, d'allò que el consumidor treia de la butxaca.
Sí, el preu final que tu veus, no? En el que et costa allò.
Sí, llavors, si suméssim els costos invisibles, que serien costos invisibles, doncs, els costos mediambientals, la contaminació dels aqüífers, els costos de salut, la cistella convencional passava a ser de 2.189. Clar, això no es percep quan tu vas a comprar un tomàquet.
No és visible.
No és visible. Llavors, per això, en l'exemple que t'he posat de la taronja, és claríssim, però no en tots els productes és igual de clar. I el que compta el consumidor i consumidora, lògicament, és el total de la seva cistella. Bé, doncs, aquests costos invisibles no es perceben pels nostres consumidors i consumidores.
Parlem de les subvencions o de les ajudes públiques per a l'agricultura ecològica. No sé si n'hi ha suficients o no, però podrien tenir algun impacte en el preu final dels productes?
Sí que podrien tenir, però és que precisament les grans subvencions van precisament a les grans superfícies. Uh-huh. Sí, aquest és també un cost indirecte, perquè poden abaratir el preu directe al consum. I aquestes grans subvencions que estan comptabilitzades, per exemple, amb aquests costos invisibles, són de 32 euros.
I escolta'm una cosa, Àngels, quines altres estratègies creus que poden ajudar que els productes ecològics, aquests productes de proximitat que ens arriben ràpidament del pagès, de qui treballa, siguin més accessibles per a tothom?
Jo crec que és contemplar accessibles, no necessàriament ha de ser que sigui més barat. Accessibles vol dir contemplar tots aquests elements que nosaltres hem dit. Accessibles vol dir que amb això estàs ajudant a mantenir els petits productors i elaboradors. Accessibles vol dir que bueno, menjaràs més sanament i no menjaràs processats i no menjaràs altres menges que no t'ajuden a la salut.
Bé, doncs jo crec que hem pogut aclarir alguns dels conceptes, fer-ho una mica més entenedor. Ara ja el consumidor serà qui haurà de valorar i per què opta, no? Si per un model de consum o...
Nosaltres...
O per un altre.
Cada vegada, o sigui, cada vegada que venen a comprar el pagès o l'elaborador explica directament tot això que he explicat d'una manera senzilla, més clara segurament, però aquesta relació de confiança que s'estableix entre el consumidor i el productor i l'elaborador és allò que permet que crear aquest vincle de confiança que es fa més accessible fins i tot al producte.
Doncs amb l'Àngels Cardona, membre de la xarxa de consum solidari, hem parlat avui sobre el mercat de pagès. Àngels, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Adéu.
Faves comptades, amb Carme Reverte.
Celebrem els 25 anys del Comitè d'Oxfam Intermón a Sant Cugat amb el concert solidari de Barcelona Guitar Trio and Dance, dissabte 18 de gener a les 8 del vespre al Teatre Auditori Sant Cugat. Els fons es destinaran a projectes de proveïment d'aigua potable en zones de conflicte o afectades pel canvi climàtic. Entrades a la web del Teatre Auditori Sant Cugat i a l'oficina de turisme. Fila 0 a la mateixa web del Teatre Auditori o al Bizum 03546. Col·laboren Airbox, Moventia, Patrimoni Assessors, Centre de Fisioteràpia Núria Cavaller i Cugat Mèdia. Us hi esperem.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc, porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie. L'espai de sèries du a Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
Escolta-la els dimarts a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
L'espai de patrimoni d'avui ens portarà unes quantes dècades enrere. Amb els nostres convidats recordarem la Rambla del Celler com a centre neuràlgic de l'esport local durant la dècada dels 70 i els 80. Per fer-ho ens acompanyen el Joan Durà, que en el seu moment era propietari del restaurant Trobador i, a més, jugador d'handbol de l'època. Joan, benvingut.
Moltes gràcies per convidar-me.
També ens acompanya el Toni Gómez, que en aquella època era directiu, també va ser jugador del Club Bàsquet Sant Cugat. Toni, bon dia, què tal?
Què tal, bon dia. CB Sant Cugat.
Sí, Club Bàsquet Sant Cugat?
Sí, sí.
No, m'he equivocat, eh? Okay. Molt bé, doncs, efectivament, avui fem aquest exercici de memòria, recuperem aquella època, perquè, efectivament, doncs, la Rambla del Celler actual, el seu ambient, la seva dinàmica no té res a veure amb la Rambla del Celler de llavors, on es concentraven doncs, les instal·lacions esportives que hi havia en aquell moment i també la vida i la dinàmica que generaven els clubs i les entitats que allà s'hi aplegaven. Us sembla que fem un repàs, per exemple, fem la fotografia de les instal·lacions que trobàvem en aquell moment? Vinga, comencem a recordar.
Instal·lacions esportives, evidentment el camp de futbol,
sí.
I al costat es va fer la pista, que després es va anomenar Méndez per una desgràcia que hi va haver-hi a través de l'handbol, i la piscina, i parada de comptar, no hi havia res més.
No hi havia res més.
Es
van afegint de mica en mica, i jo recordo, ho dic perquè ara estic una mica ficada amb el tema, es van arribar a fer unes pistes de petanca al costat, justament davant, a l'altra banda del carrer, davant del Trobador.
Cert és.
Es van fer unes pistes de petanca allà.
Cert és, no les recordava. No les recordava, cert és.
Sí,
sí, és cert, i no les recordava, però ara sí, ara que ho ha dit ella, la Carme, o sigui, és que, a més, les he visualitzat.
No,
amb les seves fustes...
Mira que jo hi vivia, a la Rambla del Celler. A sobre del Trobador.
A sobre del Trobador.
Sí, sí, a sobre.
I amb aquestes instal·lacions, clar, allà apareixen els primers clubs que es fan a la ciutat, com el cas del futbol.
Bueno, el futbol ja existia a Sant Cugat, es va traslladar del camp antic que teníem aquí al costat del monestir.
Efectivament.
I sí, aleshores va aparèixer el bàsquet. El bàsquet va ser abans que nosaltres, va ser el primer, que el teníem, que a més estàveu, reuníeu sempre a casa, sempre en el Trobador. I aleshores ja va aparèixer el hockey també, al mateix temps que nosaltres. Jo diria que el hockey potser tenia un o dos anys menys que l'handbol.
I el patinatge artístic.
I el patinatge artístic, lògicament.
Que hi havia una senyora que era filla d'un regidor de l'Ajuntament i que, quan problemes d'horaris, que tu saps que hi havia problemes d'horaris pels entrenaments, doncs no sé com s'ho muntava, però sempre tenia preferència i quasi bé ens fotia fora, vull dir, de dir, no, el seu pare, el regidor, llavors ens deia, és que mi hija, claro, tiene muchas niñas, i jo deia, pues yo tengo muchos niños, què vols que li digui ara, no? Però bueno, hi va haver un bon entente, tampoc va passar res més, eh?
Sí, sí, i a més jo recordo amb una pista que entrenàvem i que jugàvem, que era la pista Méndez, on entrenàvem tots fins a les 12 de la nit, amb un fred que pelava, amb una aigua freda, perquè evidentment no hi havia aigua calenta, que et dutxaves a quarts d'una i sorties d'allà glaçat. Sí, sí, eren...
Els vestidors que es feien servir eren els mateixos de la piscina?
No, eren els de l'altre costat. O sigui, era un edifici conjunt, vestidors per la pista i vestidors a la piscina, però era
edifici. Era el mateix edifici, sí. Separava, certament, els vestidors separaven el que era l'espai de piscina amb l'espai pista.
Sí.
I estaven amb portes a cada banda, uns per la piscina i altres per la pista.
Quants vestidors hi havia?
Doncs que jo recordi, em sembla que n'eren tres...
Un per l'àrbit.
Sí, sí, per això t'ho dic, un per l'àrbit i després un per l'equip visitant i un per nosaltres.
I aigua calenta, un tubo de plom amb un xorro d'aigua freda que ens dutxàvem, que ara la canalla se'n va cap a casa a dutxar-se. Però llavors allà ens dutxàvem, sí, sí. Mm. però un xurro d'aigua freda que...
I això com funcionava? Perquè, clar, tres vestidors, això representa que és un únic partit. Estic pensant en els caps de setmana. I en aquella pista, doncs, hi havia partit rere partit, perquè era l'única pista que hi havia i allà jugàveu tant l'handbol com el bàsquet...
I prou.
No?
El hoquei no va arribar a jugar mai allà.
L'hoquei?
L'hoquei no va arribar.
Entrenament sí que en van
entrenament
fer.
Entrenament havia fet algú. Però jugar no. Ja vaig jugar en el pavelló, quan es va fer el pavelló al costat, en la, on hi havia la masia de Can Ganxet, em sembla que es deia aquella masia, que per nosaltres era el camp del Tio Malo.
A Can Ganxet de la Riera.
El camp del Tio Malo és, efectivament.
Sí, el camp del Tio Malo, sí, sí.
Sí, i com us muntàveu allò? Perquè, clar, ara, vist ara, segurament no es fan ni el càrrec, no? Les entitats amb el que les instal·lacions que hi ha actualment és una altra història.
Sí, en l'Ajuntament hi havia un regidor d'esports, després ja quan... Perquè d'aquest regidor que parlo, d'aquest senyor, em penso que no era ni a la democràcia. Vull dir, penso que era a l'època de l'alcalde Lletxós.
Sí.
Oi?
Cert.
I aleshores, quan va entrar a la democràcia... En l'Ajuntament hi va haver-hi un tècnic d'esports que es deia Ferran Domínguez, si me'n recordo. Era un,
que va estar molts anys.
Era una excel·lent persona, i li anàvem a plorar allà. Escolta, Ferran, que nosaltres que tenim molts equips, escolta, ells també, vull dir, tots anàvem... I el tio se les veia i se les desitjava per poder fer els
horaris.
Sí, els horaris. Sí,
per fer aquell trencaclosques, perquè quants equips hi havia, per exemple, al bàsquet?
El bàsquet teníem quatre preinfantils, dos infantils, un juvenil, un júnior i el sènior.
Déu-n'hi-do. Per aquella època no està malament. Sí. I a l'handbol també n'hi havia.
A l'handbol vàrem arrencar només amb un sènior, aleshores ja vam tenir un juvenil, i quan ja vam començar amb tot el tema escolar, vam ja anar a començar a pujar els cadets. Però amb tot això ja hi va haver-hi el pavelló entremig. I això, doncs, ens facilitava. Sí que és cert que la canalla, els dissabtes, jugaven bàsicament a la pista, perquè, esclar, el pavelló donava pel que donava, quan fèiem tots els campionats escolars, però realment nosaltres vam arrencar amb un sol equip en l'any 73, em sembla que era. Sí, va fer 50 anys, en l'any 73 devia ser això.
Bueno, jo vaig començar a jugar, vam refundar, perquè el bàsquet ja estava fundat de feia anys, molts anys, i el vam refundar quatre il·lusos, perquè tothom, si no jugaves a futbol, deien que eres una nena. Això de jugar amb les mans, collons, jugueu amb les mans. I bueno, ens vam ajuntar 4 o 5, que jo diria que de jugar a bàsquet no teníem gaire idea, però bueno, més o menys ens en vam anar sortint, que no portàvem ni les samarretes de Sant Cugat, unes de color blanc amb una ratlla blava, que no sé d'on les van treure. I llavors, doncs, bueno, els partits dels diumenges, que només jugàvem diumenges, eren a les 9 del matí, i a l'hivern, ara fa fred, llavors també en feia molt, i aquella pista, com que era humida, teníem de tirar-hi aigua calenta i escombrar-la tota, si no, no podíem jugar. I l'àrbit deia, si aquí rellisca... suspenem el partit. I el que no volíem era suspendre el partit, perquè teníem de pagar el desplaçament d'aquell dia i desplaçament d'un altre dia. I, bueno, ens fotíem un tip allà de... Ara que penso, vam començar en el camp de futbol vell. Darrere del camp de futbol hi havia una pista de terra, just a la porteria, diem, que donava cap al Matadero.
Sí.
Hi havia una pista de terra, i que l'Ajuntament ens va posar una sorra especial, i cada diumenge, abans de començar el partit, teníem un corró d'aquells i passàvem
per aplanar
el corró amb la calç que marcaven el camp de futbol, marcàvem el bàsquet, i perquè les pilotes que anaven del camp de futbol cap allà no ens vinguessin a trepitjar, estàvem, abans de començar el partit, recollint pilotes i les tornàvem. Això va ser allà.
Es nota que el Toni té alguns anys més que jo, perquè nosaltres vam començar a la pista de ciment.
Nosaltres vam començar allà. Sí, ara, mira, ara hi he pensat. teníem un corró gros i el passàvem perquè estigués pla, i la pilota de cuiro, no com les d'ara, que són pilotes més o menys mal, pilotes de cuiro.
Però en aquella època, tant els dies de diari com els caps de setmana, allà s'hi concentrava bona part de la ciutadania, doncs, o perquè hi havia la canalla que estava entrenant, que llavors anaven sols, no anaven els pares, i després els caps de setmana als partits. Hi havia un ambient als caps de setmana. El camp de futbol era un dels centres neuràlgics.
Quin camp de futbol?
El de la Rambla del Celler. Estem parlant de la Rambla del Celler. Sí. La Rambla del Celler, que el camp de futbol estava enganxat al que seria la pista Méndez. Hi havia una petita porta que els caps de setmana es deixava tancada perquè la gent
perquè
no passés
la gent, sí,
del camp de futbol a la pista o de la pista al camp de futbol. Però com recordeu vosaltres precisament aquest ambient dels caps de setmana ja?
Jo recordo que hi havia la grada precisament donant l'esquena a la Rambla al Celler del camp de futbol, i la grada, quan hi havia partits d'handbol, inclús de bàsquet, alguna vegada jo ho havia vist, la gent es posava des de la grada, es posava molt a prop de la pista perquè així es podien veure el futbol i a l'handbol o al bàsquet.
Sí, sí.
I tenies tota aquesta punta d'aquí plena i altres zones, doncs, més buides. Però sí, realment hi havia moltíssim d'ambient quan hi havia partits.
Moltes.
O sigui, allò era la zona esportiva de Sant Cugat. Per
sí,
tant,
sí.
Sigui pels tots els jugadors dels diferents equips, com tots els seguidors de qualsevol esport, doncs, lògicament, es trobaven allà el cap de setmana. La Rambla del Celler estava amb moltíssima vida.
A més, el camp de futbol era per fer-hi també espectacles i concerts.
Festa Major? Hem anat a concerts allà.
Allà he vist el Sabina, jo. Allà he vist...
Mecano.
Allà he vist... d'ara no me'n recordo, però sí. Sí, allà era... I jo des de casa meva, com que vivia en un sisè pis... a la cantonada veia tot l'espectacle de franc. I jo no em gastava ni un duro per entrar.
Home, i el Castell de Focs, que abans es feia...
I el Castell de Focs allà.
De la Festa Major, que es preparava al camp de futbol i que jo crec que era dels dies que el camp de futbol es veia més ple.
Ple. Sí.
Bueno, més ple no, atapeït.
Ple, sí.
Ple absolut.
I sort que no hi havia tanta gent a Sant Cugat com és ara, perquè llavors no hi hagués capigut, perquè si ara veus qualsevol espectacle del carrer sempre hi ha moltíssima gent.
Els anys 80 estàvem amb uns 30.000 habitants aquí.
Sí, correcte.
Pues ara més de 100.
Sí, estem al centenar ja.
Els caps de setmana, tornant als caps de setmana, l'ambientillo també venia donat, perquè clar, diumenge acaben els partits i tal, i l'hora del vermut. Hi havia dos centres neuràlgics.
Sí.
Un era el Trobador... i l'altre el bar Andrés,
sí.
Que després... era el bar que hi havia... que tenia la part interior que donava el que era el camp de futbol i la part de fora.
Sí, amb tot una terrassa enorme que muntava al davant. Sí.
Ho recordeu?
Sí.
Tant. Les mitges parts eren una bogeria, i a més jo ho recordo per doble vessant. Primera, com esport. Segona, com està pencant el Trobador. O sigui, quan venia la mitja part del futbol, allò era un caos.
Sí.
Allò era un caos, així, perquè, clar, amb un quart d'hora tenies que servir a tothom que venia a prendre, doncs, la cervesa, el vermut o el cafè, l'hora que fos. Era un caos, tant pel bar Andrés com per casa. Però...
Quan van inaugurar el pavelló, van obrir un bar, també.
El bar Pavelló.
El bar del Pavelló.
Uh-huh.
Que regentava aquell del
el
Ferran.
Cisco.
El Ferran. A Fernando... No sé,
sí.
És igual.
Torregrossa.
Sí. I allà també, és clar, vull dir...
Sí.
Els tres bars són els que funcionaven.
Els que van estar funcionant. Però hi ha una cosa a destacar, i això ho recordarà el Joan, que el Trobador va ser la seu de moltes de les entitats, no?
La nostra també.
Sí. Clar, era la seu, allà on us trobàveu, reuníeu...
Reunions.
O sigui, eren les reunions amb la cervesa o amb la beguda...
Amb el que fos.
O fins i tot amb el sopar.
Sí, esclar, no? Les reunions de junta, tant del bàsquet com de l'handbol, com del hockey, que ho va començar el Muriel, el hockey, sí, no sé si te'n recordaràs, les reunions de junta, i a més, eren al vespre. Eren al vespre, per tant, normalment era sopar o un entrepà o el que fos, però clar, tots els jugadors dels diferents equips, evidentment, doncs es trobaven allà, o sigui, allà, allà hi havia una vida esportiva brutal dins del trobador, brutal, fins al punt que em sembla que tu hi has comentat alguna vegada, o sigui, nosaltres vam passar una època molt dura de crisi i vam estar valorant quan hi havia l'Oriol de Batlle, que com a centre esportiu de Sant Cugat, el trobador, i vam estar valorant la possibilitat de que ho comprés l'Ajuntament per poder fer un centre esportiu en allà, o sigui, ja que teníem totes les entitats en allà.
Mm. Estem parlant del trobador i potser hi ha gent que, si ho escolta per primera vegada, no se'n fa la idea. El trobador estava on actualment podem trobar el Telepizza.
El Telepizza, sí, sí.
El Telepizza, vale? La pastisseria La Palma, o sigui, els baixos d'aquells dos edificis.
Exactament. I que creuant el carrer, doncs allà al davant, en aquella època, doncs trobàvem les pistes de petanca al que és la Rambla Sàbat, aproximadament. Sí. El pavelló i...
molt poca cosa hi havia llavors.
Sí, no, però després, a continuació, sí, trobàvem la pista
el
Méndez.
El pavelló i la pista Méndez, i després el camp de futbol, que era on hi havia el bar Andrés, sí, sí.
I em sembla que la riera no estava tapada encara, eh?
No estava tapada.
No,
al principi de tot, no.
El primer tram, jo diria...
És el primer tram.
El primer tram. Nosaltres el trobador vàrem obrir l'any 71. I jo recordo que el primer tram estava tapat. O sigui, sí? A davant del trobador estava tapat. Quan nosaltres vàrem obrir l'any 71. Jo diria que és això. Sí que és cert que després, evidentment, ara hi ha l'Ajuntament i de més, tot allò estava destapat, que després hi havia la bòbila, i l'últim tram que es va tapar va ser on hi havia Camp Palau. On hi havia,
sí, a la Fauna.
La Fauna, sí, exacte, amb en Jaume. Sí, sí. L'últim tram. Però jo diria que el primer tram estava tapat quan vam inaugurar el trobador, no em foteu cas, tenia 16 anys jo.
No ho sé, no ho sé. Jo, com que hi vaig viure des de que em vaig casar, que era l'any, ja no me'n recordo, o sigui, l'any 71.
Sí, quan es va fer el bloc de pisos.
Sí, 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 vaig ser inaugurar el bloc, perquè no hi havia ningú, ni l'ascensor. I no... em semblava que no estava tapada.
No ho sé. Tu ets més gran que jo, poquet, però una mica més gran que jo, i potser t'ho recordaràs millor, però jo... Saps allò que tinc la sensació? Perquè, a més, si tu et mires la imatge de la inauguració del trobador, evidentment hi ha els cotxes aparcats i tal, i jo diria que a l'altra banda...
Sí?
O potser sí que encara hi havia la barana. Potser encara a l'altra banda hi havia la barana i la riera.
Jo diria
no
que sí.
A mi em sona que hi havia riera perquè recordo canyes. Sí, sí. Recordo canyes, i si hi havia canyes és que hi havia riera.
No, jo recordo... Vaja, si no...
Sí, sí, potser sí que hi havia la barana encara, sí, que després... Sí,
però estem parlant dels 70 i pico, sí, ja, eh? Sí, sí, 74,
bueno,
75...
Ja 71, que és quan hi vaig anar-hi a viure, em penso que no estava tapada encara. Em penso, no ho sé ara mateix, perquè a aquesta edat ja
comences a... Acabem molt ràpidament. Alguna anècdota, algun fet, alguna cosa que recordeu especialment d'aquella època? I jo us convidaré amb una, que sí que tinc molt present, que va ser quan al camp de futbol van posar gespa natural... Sí. El 82, amb motiu del Mundial del Naranjito.
Sí.
Per què? Doncs perquè el camp del Sant Cugat va acollir els entrenaments de la selecció belga. Quan hi havia Custers, el porter belga, amb el cabell aquell llarg, de melena, rinxolat, que era porter de l'Espanyol.
Deixeu-me recordar
en aquell moment.
Tu no te'n recordes d'això?
Jo me'n recordo que el camp, evidentment, es va posar gespa, me'n recordo que va venir la selecció belga, perquè, a més, recordo que venien amb autocar,
sí,
i tal,
sí, sí,
eh?
Sí, sí, sí.
Però del porter, per exemple, no recordava.
Sí, sí, sí.
Tu sí, sí. Tu sí.
Sí, no? Sí, segur. A més, anàvem a veure els entrenos.
Sí, sí, sí.
Sense conèixer ningú, bueno...
El porter, només.
El porter, prou. Però anàvem a veure els entrenos perquè, clar, era maco, vaja, perquè veure una selecció europea a Sant Cugat del Vallès, ostres. Però, bueno, sí, sí, és un... o més important.
És un record, sí. És un record. Doncs avui els hem compartit amb vosaltres. Tirant de memòria, ens hem anat fins a aquestes dècades, als 70, als 80, per parlar del món de l'esport i també de la ciutat. El Joan i el Toni, els agraïm moltíssim que avui ens hagin acompanyat per ajudar-nos a fer doncs, aquesta mirada al passat. Gràcies, que vagi molt bé, bon dia.
Gràcies a tu, Carme, bon dia.
Gràcies.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a French Kiss Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets de mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club, amb Susana Carmona. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Diumenge, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Carnisseria Sagarra patrocina aquest espai.
Una setmana més rebem en Nacho Ballesta, que és director de l'agència de comunicació de Foodtellers, per parlar de gastronomia i avui per posar sobre la taula un tema controvertit i que alguns ja anomenen colonialisme gastronòmic. Nacho, benvingut i bon any.
Hola, Carme, què tal? Bon any. Com esteu?
Molt bé, doncs mira que jo aquest concepte encara no el tenia massa per la mà, això del... Sí que vas veient que es van introduint costums, hàbits nous, menjars nous, però això del colonialisme gastronòmic sona molt potent, eh?
Sí, bueno, no és que sigui un terme que corri, sinó que és més aviat un terme que em podria haver inventat jo, no?, per definir una mica el que està succeint i una de les tendències que estem visquent dintre de la nostra gastronomia, no? Jo crec que, bueno, quan em plantejava la temàtica, no?, crec que fonamentalment vivim en un país amb el que ens podem sentir molt orgullosos de la nostra gastronomia, no? Som realment una potència mundial, tenim Espanya a l'estat, hi ha 257 estrelles Michelin, aquest 2025, i més enllà de tot això, que tenim un patrimoni gastronòmic que és increïble, no? A Catalunya, que ens toca més de prop, doncs tenim 63 estrelles, 5, tres estrelles, el de Sarte, el Celler de Can Roca, l'Abac Disfrutar i el Cocina Hermanos Torres, i, bueno, i després uns altres cinc també amb dues estrelles i fins i tot 53, avui 53 amb una estrella.
Però, escolta, Nacho, tu creus que anem perdent cada vegada més terreny davant d'aquestes tradicions culinàries, d'aquests productes que anem, diguem, adquirint en les
deixant
nostres...
Deixant entrar.
Sí.
Deixant entrar, no? Mira, jo, la veritat és que també quan plantejava el tema ho feia des d'un punt de vista... no vull dir irònic, però sí que buscant una mica la similitud amb l'arribada de les persones migrants al nostre país, no? I aquí podem entrar en un terreny una mica complicat, ¿vale? Però sí que, per mi, que també com et comentava, jo crec que el menjar és cultura i el menjar fa país, no? I que al final la cultura enriqueix. Per mi, des d'aquest punt de vista, tothom és benvingut i dintre d'aquest tothom la cuina també, no? I les altres cuines també. Mm. Per mi no és un fenomen de que ens estiguin invadint o ens estiguin fent fora, sinó que hem de... al final vivim en un món global, mal nos pese, no? I molt agraït, jo penso que molt agraït de que sigui així, i crec que això ens porta a l'aprendre, no? I al tindre coneixement pues d'altres cultures, d'altres persones que venen per les circumstàncies que siguin al nostre país i que nosaltres les allotgem, no? Les rebem i els donem la benvinguda, no? I en aquest sentit la cuina per mi és un símil.
El que passa és que hem de trobar l'equilibri, no?
Totalment.
Entre les dues coses i aquí està l'enriquiment.
Exacte. Jo crec que no ens hem de tornar bojos, però que al mateix temps que donem la benvinguda i coneixem i reconeixem altres cultures i altres cuines, també hem de ser capaços de, sense que una cosa tingui es baralli, per dir d'una forma més col·loquial, amb l'altre, no hi hagi cap disputa, sinó que convisquin. No? Que convisquin, que poden conviure perfectament i han de conviure perfectament, no?
Exacte.
Està clar que això, no? El que et deia, doncs que vivim en un... disposem d'una matèria primera que és d'excel·lent qualitat, no? Tenim receptes tradicionals, úniques i cuiners i cuineres, com dèiem abans, que cada vegada... Bueno, doncs no és que perdim terreny, però que sí que... el terreny que hi ha l'han de saber compartir.
Ja.
Jo crec que això aquí és l'important.
Mm-hmm. Hi ha un exemple que tu fas servir, que és el del panettone, ara que venim just de les vacances de Nadal. El panettone, que sembla que cada vegada té més bona acollida aquí a casa nostra. Jo t'he de confessar que aquest Nadal he menjat panettone. He menjat tortell de Reis, he menjat torrons, vull dir que he buscat l'equilibri.
I no t'ha passat res, no?
Que va.
Agafar algun quilet més, però bueno, això ja...
Poca cosa. Sí.
Molt bé. Sí, jo crec que l'equilibri és aquest, no? O sigui, el panettone, des de fa uns anys cap aquí, pues, està guanyant cada cop més terreny. Aquest any ha sigut el novè any que s'ha celebrat el concurs al millor panettone d'Espanya, no? Aquest any a Barcelona, fonamentalment, la ciutat de Barcelona ha sigut com la bogeria del panettone, perquè, entre d'altres coses, pues, el millor panettone del món ha sigut triat del Sucal, no? Que és una petita pastisseria que hi ha a Poblenou, i ha guanyat el premi al millor panettone del món a Milà, no? A Itàlia. Al final és un concurs que és una cata a cegues i bueno, pues es van presentar i van guanyar. Mm. Els dos millors panettones d'Espanya artesans, el de xocolata i el clàssic, també són de pastisseries de Barcelona. El clàssic és del Toni Vera de la pastisseria Canal, que entre altres coses pues és un client nostre, i l'altre són els del Madeleine Maivé Ferreries, que és el de xocolata. 9 anys, 9 edicions. És algo que jo aquest any, digue-li per feina o digue-li per el que vulguis, pues et fixes molt més, no? I la veritat és que panetones hi havia de molts tipus i a tot arreu, no? I com tu bé deies, pues, no és que una cosa hagi de treure l'altra de les nostres taules o de les nostres celebracions, sinó que han de conviure perfectament, no? No és algo exclusivament de... Sí, parlem de les festes, pues, perquè és algo que hem celebrat ara relativament fa poc, no? Però també a les xarxes, sobretot, pues, es parla, pues, que si el ramen i l'escudella, que si ja fa molt de temps, no? que si l'hamburguesa o l'entrepà de botifarra o de botit o del que sigui, no? El pulled pork, etcètera, etcètera. Bueno, són, entre d'altres coses, també et dic, i això sí que a mi ja personalment no em fa tanta gràcia, però hi ha un component de moda, no? I sí, pot haver un component cultural, com deia al principi, però també hi ha un component en certs moments de moda, no? D'intromissió d'aquests productes, com pot ser, doncs, el concepte del brunch, no? Que està tan i tan de moda a Barcelona, sobretot, que trobes llocs que tenen cues de pràcticament una hora i mitja, dues hores per fer un brunch, no? Bueno, per mi això no té gaire sentit, no? Perquè al final el menjar és el menjar, i jugar-hi amb el menjar és algo que jo realment detesto, perquè és algo que a mi la meva mare em va ensenyar que con la comida, amb el menjar no s'hi juga, no? Jo crec que no és un fenomen nou,
sí.
Que la globalització ens està portant, com deia abans, amb aquest sentit, no? Ens proporciona aquest intercanvi cultural que és constant, no? I en gastronomia és, pues, això, és important el preguntar-nos, no? Si realment estem consumint nous plats, per què realment ho fem, si ens agrada, si no ens agrada, què hi ha darrere de tot això, si ens aporta o no ens aporta, no? No sé, jo cuino a casa i la veritat és que estic encantat de tindre dos fills que mengen de tot, que els agrada menjar des de sushi a mongeta amb botifarres...
Exactament. És que aquesta és la sort que tenim, Nacho, que tenim una oferta tan variada que podem triar i que nosaltres, com a consumidors, segurament el que hem de fer és saber destriar en cada moment. Jo et dic una cosa, jo no em saltaré una calçotada, no em saltaré un arròs o una paella amb amics... Per fer un ramen, no. M'explico. Cada cosa en el seu moment. I les tradicions, o sigui, tota aquesta gastronomia que tenim heretada de generacions i generacions, aquesta cuina de fogons, aquesta cuina de foc lent,
de
no? De xup-xup, sí, sí. Exactament.
De xup-xup.
Aquesta ha de continuar existint, l'hem de conservar, l'hem de preservar i l'hem de protegir. La qual cosa no significa que haguem de fer fàstics a un bon ramen, a un bon sushi, a una bona pizza, a tot allò, o un couscous, que també ve molt de gust, no?
Correcte, exactament, sí. Sí, jo crec que al final el que ens hem de quedar és que és això, no? És reivindicar que podem, hem de valorar el menjar per la seva qualitat, pel seu producte, per les seves matèries primeres, però hem de també tindre molt en consideració la nostra tradició, la nostra cultura. Sense desmereixer ningú, eh?
Sí, 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 sí.
Però no, l'altre dia parlàvem amb el Pol de Can Domènec, no?
Sí.
Parlàvem de producte local, de Coixerola, etcètera. Doncs això també, no?
Això també, efectivament.
Jo crec que és molt important.
Doncs deixem el debat sobre la taula, mai millor dit, que la gent el debati amb qui consideri. Nosaltres, per avui, ho deixem estar. Nacho Ballesta, director de l'Agència de Comunicació de Foodtellers, moltíssimes gràcies per estar un dia més amb nosaltres. Que vagi molt bé, fins a la propera.
Gràcies, Carme, una abraçada.
Adéu, Nacho.
Carnisseria Sagarra i Mecànic Pizza han patrocinat aquest espai.
I fins aquí arriba aquest Faves Comptades d'avui dimecres. Gràcies a tots, demà més a partir de les 10:03. Adéu-siau.
Fertres i Servimat t'han ofert alfaves comptades. Ens trobaràs al carrer Can Barata 1214 de Sant Cugat del Vallès i a fertres.es.